Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 28 d'octubre del 2023. Falten voluntaris lingüístics a la nostra comarca. Aquesta és la crida que fa el Servei Comarcal de Català del Priorat per tal d'aconseguir noves parelles que serveixin als estudiants de català per practicar la llengua. En un moment en què els atacs a la nostra llengua són constants, és important que els catalanoparlants i tots aquells que la volem defensar fem alguna cosa. I una pot ser ajudar a tots aquells que volen aprendre-la. Com dèiem, els estudiants del nivell bàsic 3 del Servei Comarcal de Català, una catorzena de persones, necessiten practicar la parla fora de l'aula, i és per això que calen voluntaris per ajudar-los. Així mateix, una altra manera de fer-ho és que en els diversos comerços o altres situacions de la nostra vida quotidiana ens dirigim de primeres en català. Si veiem que algú no ens entén, ja canviarem de llengua, perquè si no som nosaltres els que defensem la llengua, no ho farà ningú. I és per això que en l'informatiu d'avui hem organitzat una petita tertúlia amb la responsable del Servei Comarcal de Català del Priorat, la Rosalia Bernet, i una parella lingüística de la nostra comarca. Abans, però, us explicarem que el Parlament va aprovar una moció de rebuig a l'ESMAT que han de passar per Catalunya, i repassarem els diversos projectes d'investigació en els quals està immers el Parc Natural de Montsant. Així mateix, avui també ens farem ressò de les diverses accions de promoció que estan duent a terme la DO Montsant i la DO Priorat. En l'apartat cultural parlarem de la 19a edició de les jornades de No Jubilem la Memòria, que se celebren aquest cap de setmana. I en els esports ens fixarem en tota l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins. Com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! El Parlament de Catalunya va aprovar aquest dijous una moció sobre una transició energètica justa i de proximitat i de rebuig a les línies de molt alta tensió. El text, presentat per Esquerra Republicana, va comptar amb els vots a favor de Junts, la CUP, els Comuns i, en alguns punts, també del PSC. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, que va estar present a la sessió plenària juntament amb altres batlles de municipis afectats, destacava l'ampli suport que va tenir la moció que s'oposa a la construcció de l'ESMAT.
És un rebuig ampli, ahir vam poder assistir a la proposta per part del grup d'Esquerra Republicana i a les diferents intervencions dels diferents partits, evidentment tots amb els seus matisos, però els que has nomenat, doncs, votant a favor i exceptuant, doncs, els partits de Ciutadans, Vox i PP, en els quals van votar en contra.
Entre d'altres qüestions, la moció manifesta la seva ferma oposició a aquells projectes que siguin contraris al model i projecte energètic propi per a Catalunya. I és per aquest motiu que s'oposa als projectes privats de les línies elèctriques d'evacuació de molt alta tensió de la línia Baix Cinca Pierola, la línia Balmuel-Begues, que és la que passa per la comarca del Priorat, i la línia La Luenga-Isona.
Aquestes línies són unes línies que no estan dimensionades, són unes línies de transport, són unes línies que, doncs, a nosaltres ens passen pel mig del nostre territori, i això vol dir que van contra de la decisió i del consens de la gent que vivim aquí, perquè no és la nostra línia. La nostra línia és seguir apostant per un territori, doncs, que puguem preservar, que puguem tindre a nivell de cultural, a nivell agrari, doncs, que pugui ser un territori ric i que ens pugui donar aquest futur.
Així mateix, el text també reclama emprendre totes les mesures administratives i legals necessàries per recórrer les autoritzacions del govern de l'Estat espanyol, especialment les declaracions d'impacte ambiental. L'objectiu és, segons la moció, defensar els interessos de Catalunya i garantir el desenvolupament d'un model energètic propi més just, democràtic i distribuït. I en aquest sentit, l'alcalde de Falset criticava que el Ministeri de Transició Ecològica aprovés aquestes declaracions ambientals sense tenir tots els informes del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat.
El Ministeri, Miteco, ha aprovat la declaració d'impacte ambiental sense tindre els informes, diversos informes, entre ells el de biodiversitat, del Departament d'Acció Climàtica, en el qual aquests informes, el Departament ja ha dit 2 i 3 vegades que són desfavorables, i ara s'està, crec, amb el tràmit d'informar de que és desfavorable, i penso que el que hi havia ara era esperar que l'empresa presentés algun tipus de modificació, si la presenta.
Finalment, la moció també es compromet a reduir les emissions de CO2 d'un 55% el 2030 en relació al 1990, prioritzant la reducció dràstica del consum de combustibles fòssils i el seu compromís amb la necessitat urgent de consolidar un sistema energètic renovable, descarbonitzat i desnuclearitzat amb el màxim equilibri i complicitat territorial. Benvinguts al butlletí intersetmanal de Ràdio Falset. Us parla Manel Sales Martori. El Parc Natural de Montsant ha presentat un recull de tots els projectes d'investigació que està duent a terme en l'actualitat. I és que els projectes són molt diversos i estan relacionats amb la fauna salvatge, la biodiversitat cultivada, la protecció del cel nocturn, l'arqueologia a Montsant i la freqüentació i afluència de visitants al parc. Sense anar més lluny, un dels més destacats és la protecció sobre els cels foscos i la qualitat acústica de Montsant, el primer espai natural protegit de Catalunya en aconseguir les dues certificacions. Així mateix, el parc també col·labora en les excavacions arqueològiques a les coves del Fem, al terme d'Ulldemolins, que tenen una bona estratigrafia conservada des del 6.000 abans de Crist fins al 4.500 abans de Crist, la qual cosa ens permet observar la transició de les darreres societats recolectores a societats productores d'aliments. Altres projectes d'investigació que compten amb la participació del Parc Natural són la conservació de la tortuga mediterrània, un projecte que s'està duent a terme des del 2005 i que ja ha alliberat al Montsant 7.355 individus, o el coneixement de les poblacions d'aus nocturnes i de les accions recomanades per tal d'avaluar-ne l'estat de conservació. Encara sobre fauna, el parc també participa en l'elaboració d'un cens i la monitorització de la rata d'aigua o bufó. I és que la conca del riu de Montsant és l'únic lloc de Catalunya on s'ha estudiat sistemàticament i es constata que, tot i baixar les densitats, la rata d'aigua manté una població estable respecte als resultats dels anys 2008 i 2009. Per altra banda, també s'està fent seguiment de papallones diurnes, ratpenats i micromamífers de Montsant, o de la cabra salvatge, de la qual actualment hi ha una població que ronda els 200 exemplars i s'ha constatat que aquests continuen arribant desplaçats des dels ports. Finalment, el Parc Natural col·labora en el projecte de biodiversitat cultivada iniciat el 2017, quan es van recollir 40 varietats locals hortícoles i 30 varietats locals d'arbres fruiters. I en un àmbit més antropològic, des del 2018 s'estan duent a terme diversos estudis en relació a la freqüentació i afluència de visitants en tot l'àmbit del parc i la capacitat de càrrega a Margalef. Aquests estudis han permès recollir informació sobre el perfil de visitants i fer-ne una estimació de l'impacte econòmic. La denominació d'origen Montsant continua amb l'activitat internacional aquesta setmana. Després d'haver rebut un grup d'importadors i periodistes dels Estats Units el passat cap de setmana, l'ADO rep avui dissabte un grup de professionals del Regne Unit. Fins al dimarts recorreran l'ADO per conèixer sobre el terreny com és i com es treballa a l'ADO Montsant. La visita arrenca demà amb un seminari introductori, per continuar després amb visites al territori per conèixer les diferents zones de producció i la diversitat de sòls, a més d'aprofundir en els projectes en què està treballant l'ADO, com són el projecte de zonificació o la caracterització de les seves varietats més representatives. Dilluns serà el torn perquè els professionals tastin més a fons en un showroom on 12 cellers de l'ADO els presentaran els seus vins i els explicaran els seus projectes per tal de que els visitants puguin fer-se una completa composició de la zona. A més del showroom, on cada celler podrà mantenir contactes privats amb els visitants, dimarts els professionals visitaran també les instal·lacions d'alguns dels cellers. El president del Consell Regulador de l'ADOCU Priorat, Salus Álvarez, acompanyat pel viticultor i cellerista René Barbier, van donar a conèixer el projecte de classificació Els Noms de la Terra davant dels viticultors i cellers de la Ribera Sacra, a Galícia. Álvarez va detallar quin va ser el treball d'estudi cartogràfic impulsat pel Consell Regulador previ a l'aprovació del projecte de classificació, que dona valor a l'elaboració del vi de la DOCU Priorat en el marc i el context de la cura artesanal del producte. Aquesta catalogació, pionera a l'estat espanyol, emula grans regions vitivinícoles com Borgonya o Bordeus, per aconseguir un vincle encara més estret entre els vins i el territori en el que s'elaboren. Així doncs, el nom de la terra diferencia els vins entre vi de la DOCU Priorat, vi de vila, vi de paratge, vinya classificada i gran vinya classificada. Set cellers de la DOCU Priorat participaran aquest dissabte al tercer tast de tardor d'Escala Dei. L'esdeveniment, organitzat des de l'Ajuntament de la Morera de Montsant, juntament amb l'Associació de Veïns L'Escletxa d'Escala Dei i el suport del Consell Regulador de la DOCU Priorat, és una excel·lent oportunitat per tastar els vins elaborats a la DOCU Priorat maridats amb formatge, pallioli i altres productes fets a la comarca. El tiquet de tast per poder degustar els vins dels cellers participants té un preu de 10 euros. El tast inclou copa, bossa i tastos de tots els vins dels cellers participants. A més, també existeix la possibilitat de completar la jornada participant a la paella popular que tindrà lloc al local social. El tercer tast de tardor d'Escala Dei compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, Costa Daurada, la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu d'Agrícola de Desenvolupament Rural. L'associació No Jubilem la Memòria organitza la 19a edició de les seves jornades anuals. Al llarg del cap de setmana tindran lloc diversos actes al Molar, Pradell i la Torre de Fontaubella per homenatjar a la 13a Brigada Internacional. En parlava en declaracions a Ràdio Falset el president de l'entitat, Albert Sabater.
Enguany, sí, el que volem fer és l'homenatge a la 13a Brigada. Nosaltres, com a No Jubilem la Memòria, amb les darreres, o sigui, amb altres jornades ja havíem homenatjat, diguem, el que seria la 15a Brigada Internacional. Aquest any, doncs, això, la 13, que tenim força documentació i que va estar a la zona, doncs, de Pradell i la Torre Fontaubella.
Concretament, l'edició d'enguany se centra especialment en la figura del brigadista polonès Gerson Rottolk, qui va arribar a Espanya per participar a les Olimpiades Populars de Barcelona del 1936 i ja no va marxar fins que va morir a l'Hospital Militar del Molar durant la Guerra Civil.
Una placa que posem pel Gerson Rottolk, que aquesta placa, doncs, la posem a Pradell i sembla ser que per les recerques que tenim està enterrat allà, però és una persona que la van treure de la fossa comuna del cementiri del Molar i que llavors els mateixos militars d'aquell moment, doncs, i la van portar, doncs, perquè era un tinent i, doncs, era una persona rellevant per ells, no? Jason Rockwood va vindre aquí a les Olimpiades Populars de Barcelona i llavors ja es va quedar amb les brigades també, diguem-ne, per poder lluitar, doncs, amb la República i contra el feixisme.
I és en aquest sentit que aquest migdia s'inaugura a Pradell una placa en la seva memòria, just després d'una visita pels espais històrics del municipi. A la tarda tindrà lloc la presentació del llibre Pradell a prop dels cors, l'estada de la 13a Brigada Internacional a Pradell de la Teixeta entre juny i octubre de 1938. La presentació anirà a càrrec de l'autor del llibre, Josep Munté. A més, també tindrà lloc la xerrada Boxeo, Antifascismo i dos Olimpiades, o la història de Schapsel i Gerson Rottolk, per Jeremy Galdamez, membre de l'Associació dels Voluntaris de la Llibertat de Polònia, entitat convidada a les jornades. Demà diumenge, i aprofitant la visita de la delegació polonesa, les jornades seguiran els passos de la 13a Brigada Internacional pels diversos espais de la Batalla de l'Ebre i la Torre de Fontaubella.
Diumenge anirem a fer una visita per la Batalla de l'Ebre, o sigui, seguint una miqueta els passos que van fer la 13a Brigada, que seria, doncs, allà el pas de Vinebre, el pas de Barca, després també aniríem cap a Gandesa i després també cap a Corbera, doncs, a prop de la carretera nacional, que és allà on van estar actuant més les 13a Brigada. A l'haver-hi aquests polonesos, diguem-ne, d'aquesta associació, doncs faríem aquest seguiment de tota aquesta de la 13a Brigada, no?
Fa uns dies us explicàvem que el Servei Comarcal de Català del Priorat feia una crida per captar nous voluntaris lingüístics. Doncs bé, per donar a conèixer una mica més el programa del Voluntariat per la Llengua, avui hem convidat a la responsable del Servei Comarcal de Català del Priorat, la Rosalia Bernet, i a una parella lingüística que està formada per l'Agustí Massip i pel Francis. Bon dia als tres.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem, si us sembla, pel motiu pel qual som aquí, no? Falten voluntaris lingüístics a la comarca. Rosalia, tu mateixa.
Doncs sí, actualment, és a dir, aquest trimestre, estem fent un bàsic 3 des del Servei Comarcal de Català del Priorat, el curs de català bàsic 3, i en aquest nivell els alumnes ja necessiten poder practicar una mica el català. Llavors, això, doncs animem a tothom que pugui destinar una hora a la setmana a conversar amb algun d'aquests alumnes, doncs per ajudar-lo una miqueta a practicar, a conversar, que puguin anar a comprar i parlar una miqueta en català, que puguin anar al metge i parlar una miqueta en català, etc, etc.
Perquè quants alumnes estan cursant aquest curs i quants ne faltarien, quants voluntaris?
Tenim 14 alumnes en aquest curs. De moment hi ha dues parelles lingüístiques ja formades, doncs uns 10 voluntaris mos anirien bé.
Uh-huh. Val, recordem que el voluntariat per la llengua, just precisament enguany, fa 20 anys a nivell català, no?
Sí.
Explica'ns una mica com funciona i també com ha anat durant tots aquests anys doncs, aquí a la comarca.
D'acord. El programa Voluntariat per la Llengua, doncs el que fa és formar parelles amb una persona aprenent de la nostra llengua i una persona que li fa de voluntària. Llavors, es tracta de trobar-se una hora a la setmana durant 10 setmanes en les situacions que cada parella consideri més adequades i conversar. Conversar, conversar i conversar en català, d'acord? Llavors, això ajuda molt a la pràctica, els alumnes estan contents, bé, els aprenents en general, encara que no siguin alumnes.
Val, bueno, i això, durant aquests 20 anys que fa que el voluntariat per la llengua se du a terme, aquí a la comarca crec que és una mica menys.
Sí.
Com ha funcionat? Hi ha hagut voluntaris lingüístics, ha tingut...
Home, doncs sí, hem de dir que a la comarca des dels inicis d'aquest programa, que sí que és veritat que el vam engegar un any més tard, hem tingut 151 parelles. Per tant, bona xifra.
Uh-huh. En aquests 20 anys, 150 parelles, doncs, bueno, són 300 persones, la veritat.
Sí, sí, no? Sí, sí. No?
I això, precisament, és el que feu l'Agustí i el Francis, no? Un cop a la setmana us trobeu i xerreu.
Exactament, ni més ni menys. Normalment acostuma a ser els dijous a les 11 del matí, ens trobem aquí en un bar i xerrem una miqueta de tot. En principi xerrem dels interessos de cadascú. Cadascú explica una miqueta la seva vida a l'altre, no? I els seus pensaments, i bueno, una miqueta... En principi a ens agrada fer això. No sé, Francis, a veure què diu.
Francis, com vas decidir apuntar-te al voluntariat per la llengua?
Venia en Catalunya 3 anys i... Necessito de parlar per tot. Sí, i l'Agustí, el meu amic Agustí, és per me és bé professor.
Val, i tu, Agustí, també me consta que ets voluntari per la llengua des de fa molts anys. Bueno, ja has participat diverses
sí,
vegades.
Altres, sí.
Com valores l'experiència i bueno, per què vas decidir participar-hi?
Bé, jo penso... Bueno, hi ha una cosa molt, per mi molt important i és que tot el que viu a Catalunya hauria de parlar en català. Aquesta és la primera condició per la qual jo crec que els catalanoparlants hauríem de parlar sempre en català i a tot arreu i amb tothom. I després la gent nouvinguda hauria d'intentar integrar-se a la llengua del país, que és el català. I per tant, doncs això era una oportunitat per donar a conèixer la llengua i per donar a conèixer una miqueta la idiosincràsia del país a gent que té ganes d'integrar-se, no? Això penso que és molt important, que quan veus una persona que té ganes d'integrar-se, intentar-la ajudar.
Uh-huh. I com valoraríeu l'experiència? Ara el Francis ho deia, no? Fins i tot us heu fet amics.
Sí, és bé, l'experiència. És... necessito de parlar i sóc vell i no encontro més gent, molt gent, i és ajudant. Sí.
I tu, Agustí, com valoraries l'experiència?
Bé, a mi em sembla que és molt positiva perquè coneixes altres maneres de pensar, altres països, altres cultures, i per tant això, vulguis o no vulguis, sempre t'enriqueix com a persona, no? I ja et deia, vull dir, hi ha una part molt egoista en el sentit de dir, no, jo vull que la gent que vingui aquí parli en català i entengui el català, no? Però per altra banda, personalment t'enriqueix amb conèixer més altres coses. A mi parles d'un tema i dius, oh, doncs mira, el meu país se fa d'aquesta altra manera, no? I per tant, és un win-on-win que diuen, no? És a dir, tothom hi surt guanyant, perquè uns aconsegueixen el seu objectiu d'aprendre i altres intenten doncs, ensenyar i conèixer altres cultures.
Mm-hmm. I bueno, suposo que és una pregunta obligada, no? Recomanaríeu a d'altra gent que s'animi a participar al voluntariat per la llengua?
Sí, recomendo, sí. És essencial de parlar i parlar. No, en la classe aprenc molt gramàtic, etc. Però gramàtic és no parlar.
No, penso que, vale, evidentment, jo la recomano, jo repeteixo, de totes totes i en tots els sentits. Per tant, si hi ha gent que té una horeta a la setmana per dedicar amb això, penso que valdrà molt la pena per ella i per la persona a la qual farà de parella lingüística.
Bé, i doncs, si algun dels nostres oients que ens estan escoltant li hem despertat el cuquet i vol participar al voluntariat per la llengua, com ho hem de fer? Rosalia.
Doncs vindre directament al Servei Comarcal de Català del Priorat o trucar és la fórmula que tenim més a mà, però evidentment també tenim el web del BXL, www.bxl.cat, i allí hi ha les fitxes per poder-vos donar d'alta tant d'aprenent com de voluntari.
Perquè... Bueno, recordem també que hi ha la modalitat online, vull dir que no sempre les trobades cal que siguin presencials, no?
Sí,
tampoc?
Sí, per això es pot fer de les dues maneres i a la fitxa ja d'alguna manera ja et demanen doncs, que posis si vols fer trobades virtuals o trobades presencials.
Però bueno, que el més fàcil és presentar-vos o trucar al Consell Comarcal, que la Rosalia sí. Us atendrà perfectament i estupendament.
Sí, al servei Comarcal de Català del Priorat, que està al Consell Comarcal.
Molt bé, doncs, queda dit. Moltes gràcies als tres per venir als estudis de Ràdio Falset a participar en aquesta petita tertúlia. I esperem que a partir d'ara surtin nous voluntaris lingüístics que ajudin els nouvinguts a la nostra comarca a practicar i a parlar una mica més en català. I ja ens ho fareu saber.
D'acord, i tant.
Moltes gràcies als tres.
Gràcies.
Tot seguit, els esports. Els esports. El Falset Esportiu va empatar a 2 gols en el partit que l'enfrontava amb el Cambrils Unió. Els falsetans van haver de remuntar un partit que es va posar costa amunt ben aviat, quan els del Baix Camp es van avançar 0-2 al marcador. L'equip prioratí, però, va ser capaç de reaccionar i empatar gràcies als gols de Saïd Bouaca i Pau Ribes. Així doncs, el Falset suma un punt més i es manté 6è a la classificació amb 10. Demà diumenge, a les 5, els falsetans visiten les Borges del Camp. El Porrera, en canvi, va perdre per 3-1 al camp del Salou B. Els porrerans van poder aguantar l'empat a un gol fins a les acaballes del maig, quan el Salou va fer 2 dianes en els darrers minuts. El gol del Porrera va ser obra de Pau Castellví. Amb aquest resultat, l'equip del Priorat és 14è amb 3 punts. I en aquesta jornada, el Porrera jugarà a casa contra el Bonavista avui a 6:15. En futbol sala, el Priorat Nord va sumar els primers 3 punts de la temporada després de golejar el Vendrell per 8-2. 4 gols de Pol Xitxerxa, 2 de Pau Anguera i un de Boris Montlleó i Arnau Oliveres van servir per aconseguir la primera victòria de la Lliga per l'equip de Cornudella. Així doncs, el Priorat Nord es col·loca quart a la classificació. Aquest cap de setmana, els del nord de la comarca reben el Platense Calafell aquesta tarda a 8:15. No va tenir la mateixa sort el Capçanes, que va perdre per 4-9 davant del Tortosa. Els capçanencs no van ser rival per als del Baix Ebre, que van anar sempre per davant en el marcador. Així doncs, després de 2 jornades, el Capçanes continua a la part baixa de la taula, encara sense puntuar. Demà, a 6:00, els capçanencs visiten la pista de l'Experience Amposta. A segona catalana, victòria dels dos equips prioratins. El Guiamets Futbol Sala es va imposar per 4-2 a l'Inter Rasquera. Pels guiametans van marcar Aleix Martí, Aitor Giné i Ernest Rosell. El Marroig, per la seva banda, va guanyar per 7-5 al Montbrió. Els golejadors marroixans van ser Xavier Carrascosa, que va fer un hat-trick, i Bernat Fernández i Daniel Caballero, amb 2 dianes cadascú. Així doncs, el Guiamets és segon a la classificació amb 6 punts, mentre que el Marroig és 6è amb 3. En aquesta jornada, els Guiamets va jugar ahir al vespre a la pista del Ribarroja, mentre que el Marroig jugarà avui a 5:00 a la pista del Miravet. Finalment, en futbol sala femení, el Capçanes va guanyar al Reus per 2-0. Nayara Navarro i Lynn Clua van ser les golejadores de les prioratines, que van sumar els primers 3 punts i es col·loquen 6enes a la classificació. Aquest cap de setmana, les noies visiten la pista del Laguna avui a 6:00. L'Alforja Priorat Nord també va sumar els primers 3 punts de la temporada en imposar-se per 3-2 al Morell B. Júlia Pellejà, Itziar García i Andrea Bermusell van ser les artífecs de la victòria de les noies del nord del Baix Camp i el Priorat. Així doncs, ara són terceres amb 3 punts. Aquest cap de setmana, l'Alforja Priorat Nord rebrà el Puig Pelat aquesta tarda a 7:15 al Poliesportiu de Cornudella. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana un tant variable que ens ha portat algunes pluges, en general de no massa quantia, i un ambient de ponent que manté les temperatures amb alts i baixos, però doncs en general molt templades. La situació per cap de setmana, un cop passat l'últim sistema frontal, que ens va afectar a l'última hora del dijous, és que tindrem una situació generalment tranquil·la, amb alguna velocitat d'evolució, variable també, i vents que encara bufaran de ponent a fluixos, generalment aquí a la nostra comarca, i sense pràcticament grans incidències, és a dir, per molt una situació molt agradable i molt apta per les activitats a l'aire lliure. En definitiva, de moment no es veuen pluges continuades ni temporal de pluja que pugui afectar aquí les nostres comarques i mitigar la sequera, però tindrem doncs un cap de setmana força tranquil i amb temperatures molt agradables. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1983, al monestir del Lluc, a Mallorca, registrem una temperatura mínima de 2 graus i 2 dècimes sota zero.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.